Penses també la Fiscalia i, de fet, ha decidit ampliar-la investigant ara a l'actual secretari general de Presidència, qui haurà de declarar el pròxim 12 de novembre.
Són les 11:04. Tornem amb més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Garau.
I 5 minuts i tercera hora de programa s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i sempre triam aquesta notícia que mos crida l'atenció, que trobem que és interessant i que volen compartir amb vosaltres. I avui ens du cap a Nova York perquè han triat nou batle. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York.
Un jove demòcrata de 34 anys que per nom Thoran Mamdani ha arrasat a les eleccions de Nova York amb més del 50% dels vots. És un home de rècords. És el batle més jove de la ciutat d'ençà de 1892 i és el primer que és musulmà. S'ha imposat l'exgovernador demòcrata i candidat independent Andrew Cuomo, que tenia el suport de Donald Trump, per cert, que ha aconseguit el 41% dels sufragis, i en el republicà Curtis Silva, que vendria a ser el vers lliure que se va presentar cada vegada es passa als Estats Units, solen s'assemblen entre dos. Però sempre hi ha un tercer, que grata una mica de vots, que no ha superat el 7%. Ha estat, aquestes han estat les eleccions de la participació més alta des de 1969. I han votat 2 milions de novaiorquesos, gairebé el doble dels que varen votar les eleccions de fa 4 anys. Mamdani n'ha superat el 1 milió de vots i ha aconseguit ser el batle de la ciutat més poblada dels Estats Units. S'ha autodefinit com a socialista demòcrata, ha comptat en pot suport dels barons del partit demòcrata que seria el seu, hi ha hagut de fer front a campanyes d'atacs i d'insults, entre d'altres, de Cuomo fins a Trump, que l'ha definit com una mena de comunista llunàtic, que també te dic, que Donald Trump, som que és talment un risqueto, president d'un país, que digui que ets un comunista llunàtic, no sé quin valor pot tenir, i fins i tot Donald Trump, per fer una mica de pressió, perquè així és ell, ha amenaçat d'entear els fons a Nova York si aquest jove, en Mamdani, governava. Ha triomfat a tots els barris populars de New York City, és a dir, Harlem, el Bronx, allò que seria la perifèria, amb però Cuomo, el que era el candidat oficialista, l'ha batut a la zona de Central Park, també a Manhattan, Queens i Brooklyn, que podrien dir que és on hi ha els dòlars. Ha triomfat entre joves i la seva promesa electoral...
Home, perquè és el batle més jove en molts anys. No sé, ara no recordo la data, però feia moltíssims anys que no se tenia un batle tan jove.
És el batle més jove des de 1892.
Xiscota,
exacte,
ho has dit a l'inici.
No, jo, si vols una dada, he vengut aquí en sos deures fets. Deia que ha triomfat entre joves i la seva promesa electoral era abaratir el preu de l'habitatge a una ciutat, a la ciutat amb el lloguers i cases més cares del món. Que no sé si això serà la promesa que li engronarà els dits, perquè no serà tasca fàcil. Aquests resultats han de dir que han caigut com un poal d'aigua gelada a la Casa Blanca, encara que Donald Trump, per ser com és ell, ha reconegut aquesta derrota, però ha evitat fer autocrítica. Saps que ell no té ni Twitter ni terres, ell té Truth Social, que és la seva xarxa social, no ho compta tot, i ha dit que ha perdut el candidat oficial a aquestes eleccions per el desgast del tancament del govern i perquè ell, Donald Trump, no n'era el candidat. Perquè si Donald Trump s'hagués presentat a Batle de Nova York, la batlia seria seva.
No té predina.
No debades,
no
recorda'm...
Quina autoestima,
que la Trump Tower és a New York City i que la seva ciutat, perquè és la ciutat dels taurons financers i dels gratacels, que és on ha viscut tota sa vida Donald
casa.
Trump. Exactament, de Home Alone.
Perquè ell va participar en aquesta pel·lícula.
A la segona part, crec, si no vaig errat. Mm-hmm. Per tant, què vols sembla aquest nou Batle? Sorpreses o no?
A mi m'ha agradat molt el perfil d'aquest nou Batle i crec que ve en un moment perfecte, no? I que també fer front a Donald Trump, que ja està en certa manera Donald Trump, quan ha fet aquest manifest sobre comunista, que ha tildat el Batle de comunista, jo crec que perquè té por. En certa manera Donald Trump, quan fa aquest tipus d'atacs, és perquè ell té por. I si té por, mos han de demanar per què, no?
Ja no és per res, però que s'hauria d'estudiar una miqueta que eres comunisme. Ho dic perquè a tots ja li deien comunista, i en realitat no sé què pensarien Lenin i Bakunin si aixequessin escapat.
Jo el que crec és que per ventura és un tot d'atenció a Donald Trump i a les polítiques de Donald Trump i a l'excentricisme de Donald Trump. Hem de dir que, per exemple, faig una comparativa, Argentina també han tingut eleccions, fa no res, i la gent ha donat suport a en Milei, a les polítiques del president, però alerta perquè als Estats Units per ahir que la truita se podria girar i per ventura estan una mica ja com a... no vull dir cansats, sinó que en les hores dretes pensant, escolta, que per ventura tot això no mos convé tant com mos havia promès que mos convenia. Així que un tot d'atenció, per suposat. Primer Batle, no només tan jove, sinó immigrant.
Fill d'immigrants, és vera.
Sí, perquè va néixer a Uganda.
Orgullós immigrant i que allò m'ha cridat molta atenció una frase que va dir: aquesta ciutat sempre ha estat una ciutat de per a persones o de persones de fora i ho seguirà sent perquè el seu Batle també ves.
Heu pegat una ullada a la primera dama, a la dona d'aquest Batle?
No,
és molt curiós, m'ho he topat. Rama Duwaji és il·lustradora d'origen siri, 20 busques i també molt popular a les xarxes socials. I jo crec que el que fan aquesta parella també és trencar un poquet de cànons. I és el que...
Estereotips, no?
Sí, sí. M'ha agradat. Crec que la ciutat de Nova York li pot venir bé aquest tàndem i ara crec que ve també amb aires de renovació, que és el que se necessita, no? És fàcil viure sota la legislatura Trump, o sigui que crec que és gent molt valenta.
No, que també... primer Batle musulmà i ahir va coincidir gairebé espai tens en la notícia de que en Jonathan Bailey, el galant de Los Bridgerton i també de Wicked, ha estat triat l'homo més sexy del món per la revista People i és la primera vegada en 45 anys que un home obertament homosexual, un gay, aconsegueix aquest títol de la revista People.
Un títol, perdoneu d'intervenir, merescudíssim. Estic molt contenta perquè trap que ho és, sense cap dubte.
És a dir, té segell maroto, de foc encès.
Sí, 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 okay, sí. Foc encès.
Jo crec que la revista People estava esperant que tu posessis el segell de maroto approves.
Exacte. Aprovat.
Però mira, en tot cas, m'ho ha agradat en Zoran Mandani, no?
Sí, hem de dir que qualque cosa s'ha canviat a Nord-Amèrica. Fins ara, tot allò que venia des d'allà, sobretot en la presidència Trump, feia una mica de por a l'Europa una mica més civilitzada. O sigui que no va de dretes i d'esquerres, ja va de drets humans, directament, com és el cas d'Estats Units. I troc aquests aires de canvi. Les dues darreres eleccions que ha hagut, les dues darreres votacions, crec que és Virgínia i no sé quin altre estat, no li han anat molt bé a Donald Trump perquè els demòcrates han anat rateant posicions i sembla que tornaran una mica en aquell equilibri que sempre ha caracteritzat la democràcia nord-americana a la seva manera, però que aquesta espècie com a d'autarquia que volia implantar Donald Trump pot ser no tan tan fàcil.
De totes maneres, ànims Zoran, perquè li farà la vida impossible.
Sí,
prenent
sí.
Decisions que afectin, com ho va fer a Washington amb desplegament de policia, o sigui que no ho tindrà fàcil, segur. Tot el nostre suport en aquest nou Batle. Són les 11:13. Què vos sembla si parlam d'una qüestió que també mos preocupa? Perquè després de l'estiu es verà que necessitam, en certa manera, una renovació, i aquells que duis els cabells tenyits, pareu atenció perquè la següent entrevista vos interessarà, i molt.
I els teus cabells, els teus cabells són serpentines. I els teus cabells, n'hi ha de vermells, també d'olives i de morats. Escolta,
Tenyir-se els cabells, ja sigui per dissimular o tapar les canes o per fer un canvi d'estil, és una opció ben estesa arreu del món. Però com han de tenir cura d'aquests cabells tenyits? Cada quan haurien de rentar-nos els cabells per evitar que el color es faci malbé? Tots els colors són per a tot tipus de cabell, Xisco.
Idò, moltes preguntes que tot d'una trobaran resposta gràcies a la nostra perruquera de capçalera, Nalma Cenarro, presidenta de Grepels Pimem, a qui ja poden saludar. Alma, molt bon dia.
Muy buenos días.
Com li deien en Rupert, te necesito. Perquè jo sempre he volgut tenyir-me els cabells, però pens que no totes...
A veure, que s'aturi el món. És vera.
Jo te vaig dur de blau 2 dies.
Però no que color xocolata que se ponen els homes a partir de 50,
m'imagino. No. M'he inventat. Me deixes fer la pregunta,
s'ha convidada. No puc ni recuperar.
No, però és cert que no totes les cares o no tota la tonalitat de pell, no tots els colors d'ulls serveixen per tot tipus de tints. Això t'ho volia demanar. Han de tenir una fesomia especial o un color especial per dur-se quin tipus de colors?
Hombre, yo creo que desde luego sí.
Perquè mi arròs, jo crec que jo d'arròs perdria.
Sí. Bueno, a ver, yo creo que cuando uno tiene una fantasía tiene que probarla. Es decir, porque te puede sorprender.
Vosotros
me preguntáis si
tant
jo...
Feia tant de temps que una dona, però dècades, que una dona no me deia això, és a dir, quan uno tiene una fantasía
claro,
hay que probarla, que ara mateix és que no puc seguir amb aquesta entrevista.
Bueno,
que
jo, pues, jo si quieres te lo explico.
Sí, claro.
Claro, o sea, si tú dices algún día, yo alguna vez tendría que raparme la cabeza, o yo algún día tendría que ir con el pelo fucsia. El pelo tiene una de las cualidades más importantes y es que a partir de que sale del cuero cabelludo se convierte en una materia. Se regenera totalmente. Es verdad que hay que cuidarla si te gusta tener un pelo siempre largo. Hay gente que es muy diversa y cada vez cambia, se lo corta, se lo tiñe. Bueno, sí que es verdad que para mí lo más importante es que todos los cambios y todas las transiciones que uno hace con el pelo los tiene que hacer con alguien que tenga una formación. Eso para mí, sabéis que siempre yo meto ahí un poquito la cucharita porque creo que es lo más importante, lo de voy, me tiño y me pongo y me hago y tal, no funciona, al final se nota. Porque el programa no es en directo, la calle, si un día nos podríamos sentar en un banco y yo os digo qué tonalidad tiene, cómo se lo pone y de qué marca es.
Como Alma, perdona que t'he canviat el nom, si fos tan fàcil no hi hauria perruqueries i et cert que si ho vols dur bé no ho duràs mai tan bé com quan vas a la perruqueria i te cuiden i te ponen bons productes i te fan un tall i un color que ets apropiat amb productes adequats, no? És un poc allò que se transmet amb la vostra professionalitat, no? Un poc, igual que el petit comerç que té aquest toc de proximitat, el perruquer també és professional i sap com té, com tenir.
Bueno, y aparte que también te digo una cosa, el peluquero hoy en día está en constante activación de cursos, formaciones, todo. O sea, es que si no lo haces te quedas estancado.
Cambia muchísimo.
Es como el médico que está estudiando todo el día, ¿sabes? Ahora las formaciones son increíbles y gracias a Dios hay de todo.
Però és vera que hi ha colors que te fan la cara com a més... t'enveixen més la cara o te fan rasgues?
La
fesomia una mica més dura, no? Vull dir que també triar color, també, com d'en Xisco, va un poc en com tenim la cara, si la tenim redona, si la tenim una mica més ovalada. Vull dir que tenim en compte moltes coses.
Para mí uno de los pasos muy importantes es que entre el color de la piel de la cara y el cabello haya una diferencia. Si os fijáis, hay gente que va del mismo tono. Es como que no se nota un poco lo que es el corte, ¿no? Tenemos una tendencia a, por ejemplo, aclararnos más el cabello de lo que nos corresponde un poquito por aquello de me hago más... Hablamos un poco de la cana, ¿vale? Empiezo un poco con la cana, entonces me aclaro un poquito más y a veces la persona se aclara sola y no hay ese corte de iniciación entre el cuero cabelludo. Yo creo que eso hay que modificarlo. Si uno se mira al espejo y se ve del mismo color la piel y el pelo, es que tiene que hacer algo.
Claro, porque sembla un chupa-chup. Si m'apures, clar.
Bueno, es que... No hi ha y además esos colores tienen una tendencia más pajiza, más tirando... son diferentes, son tonos que no realzan. Huimos un poco de los colores cálidos. ¿Sabes? Como el rubio frío, siempre ceniza, siempre tal. Y al final no es lo que te da la naturaleza. Las morenas te tiramos a tonos más cobres, más miel, más avellanas. Y al final yo creo que hay que amar eso, aunque sea en tono claro. no tiene por qué ser en oscuro. Si hablas de tendencias para estos invierno y lo que es la primavera del 2026, vienen colores, desde luego nada igualados, ¿vale? En tonos más oscuros, algo más igualados, más marrones, más brown, sí, pero todo lo que es color en una altura castaña tirando para abajo viene con reflejos, iluminaciones de contorno. Tú puedes llevar una profundidad, pero tienes que iluminar un poco ese contorno, que no se vea igualado. Un ombré, que es como un sombreado, empieza en más oscuro y acaba en más claro. Son tonos muy divertidos y muy alegres. Hay que darle color al pelo. Jo crec que hi ha que darle color al pelo.
Clar, però això és una feina, diguéssim, de manteniment. Tothom, quan decideix tenir ses cabells, quan optes per dir, escolta, vull canviar el meu color, tenim clar que és una carrera de fons, perquè hi ha gent quan de matí se desperta i diu, vull ser rossa, però clar, fins 4 mesos després no se tornen a recordar que és rossa, i clar, no saps si és rossa, morena, o perquè veus aquell cabell com a de molt de colors. Tot tenim clar que un pèl tenyit demana un manteniment?
No. Yo creo que no todo el mundo lo tiene claro. Evidentemente, creo que si todo el mundo pensase así, ya no se daría color en casa. Mira, yo voy a hacer solamente una pregunta para la oyente que está escuchando y se pregunte a sí misma. Porque cada vez que me pongo el color, me lo pongo en casa, lo dejo 20 minutos, luego me lo paso un poco la punta para que me dé un poco de color y a la semana acabo con el mismo tono pajizo, amarillo, feo, desgastado. Pues que se haga esa pregunta y luego que se busque una peluquería. Que el peluquero que la atienda le va a contestar por qué. Alma, porque eso es un desgaste del pelo, que se lo crea uno solo. Y las coloraciones se tienen que aplicar como corresponde. Para eso tienes a tu profesional de la esquina que te va a ayudar a cómo hacerlo.
Ara que dius això, quant de temps hauríem de deixar passar entre una tintada, d'una vegada que mos aplicam el tint, i una altra, no? Per no fer-lo malbé, per no cremar el pèl i sobretot per fer aquest manteniment que diu en Xisco.
Claro, cuando tú me haces esa pregunta es porque tú en tu imaginación te estás poniendo el color de raíz a punta, ¿es correcto?
Home, no, jo no me poso, jo me poso una perruquera.
Bueno, pero cuando tú piensas eso dices, ¿qué tiempo tiene que pasar el color de oxidación, de cobertura de cana, solo se tiene que poner en lo que crece?
Vale.
No. Las técnicas que se aplican en las puntas son otro tipo de técnicas. Se hacen coloraciones duales, se hacen otro tipo de coloraciones. Si tú pones una coloración de oxidación, que es lo que hace la parte química, no nos olvidemos que estamos trabajando con químicos. Durante toda la vida, de raíz a punta, de raíz a punta, de raíz a punta, solo vas a encontrar desgaste, poca cantidad de pelo en la punta, color sobrepigmentado, oxidación de pelo en exceso. Es que las coloraciones se aplican mal. Entonces hay que aplicarlas como corresponde.
La pandèmia va fer molt de mal, perquè tothom va començar a tenyir-se i se va animar, no? I jo crec que molta gent va dir, ai, mira, idò, me tenyiré a casa. És vera. Molta gent va començar a tenyir-se a casa per just aquell temps en què no tenien perruqueria. Segur que t'ho han dit.
Bueno, hubo mucha gente que se dejó la cana, que tampoco
también
es verdad que tampoco me parece excesivamente mal, o sea,
no,
cada
clar.
Uno
y yo... deixar de lluitar y fora preocupacions també.
Claro, lo que pasa que claro, eso va un poco depende de cada uno. Yo siempre digo que si me muero y me pille con raíz que me tiñen, que el tinte coge igual. Entonces, para, ¿sabes?
Tú no es baúl, pero teñida.
Pero teñida. O sea, que si me ponen así, me tiene que venir todo el mundo a ver, oh, pues que me pille ay, guapa. Ara. ¿Sabes?
Te digo una cosa, mirar Egipte, que han esposat la tomba de Tutankamón.
Home.
Volies que no, si t'han d'esposar, com a mínim, està com dreta.
Escolta, li volia demanar a Alma si sap, si té coneixement, de que més enllà de que te maquillen, quan te mors, te poden tenir. Se fa? Se pot
claro,
fer?
Claro, hay una profesió que se llama...
Tanatoplàxia, no?
Tanatopràxia, exacte.
Exacte.
Sí, sí.
I te tinyeixen també?
Te hacen de todo.
Ai, senyor, això sí que no ho havia... perdona, sí, no,
però m'havies dit que fins i tot si volies te fan sencers bigots, o sigui...
Mira, una cosa molt important. Aparte. Que no te pille con el labio superior no hecho, ¿no?
Clar, a lo millor has anat tota esa vida...
Perdona.
No, perdona,
però
a lo millor has anat...
Però és que no puc creure això.
Garau, a lo millor has anat tota esa vida fet un cromo, però en el bugul...
Tu creus que jo estaria
no,
preocupada per
el
bugul?
Que puguin
ostres.
Dir, mira-la, l'han deixada talment una pepeta. Que és la típica, que és la típica frase que se diu quan vas... Quan te diuen... Passa, passa, la veuràs. Estalment... Això, a mi aquesta frase sempre m'escarrufa.
Jo per aquestes coses no vull que ningú m'avegi.
No vull que ningú m'atenyeixi. És a dir, cremat ja volar, perquè tu imagina't haver de fer aquestes, per això. Però, mem, anem a centrar-nos. Que tenim en Alma Cenarro, ella és perruquera, presidenta de Grepels Pimem, en qui parlam avui de tenir cura dels cabells tenyits. Avui mos ha donat una clau. Quan pensam en tenyir-nos, pensant que mos han de tenyir tota sa cabellera, quan en realitat allò que haurien de tenyir és sa part que ha perdut el color o a la qual ha tornat a sortir sa cana. Clar, tu proposaves també que de tendència ara els colors són com a per capes. I això no sé si encara ho tenim com a molt interioritzat. Quan pensam en tenyir-nos, una persona rossa, una persona morena o una persona pel roja, no sé si pensam en un total bloc i això de fer-nos només un parell de blancs, si ho demanam moltes les perruqueries.
Bueno, yo creo que hay que iluminarse, porque a veces es como si yo me veo...
Pero iluminarse, claro, tú eres una profesional, pero yo penso en soy en tipus que es mi madre.
Vale, yo te lo explico.
Iluminarse es anar amb un focus pel carrer que te doni aire, no, no, com no. Si fossis una Beyoncé, o hem d'iluminar-nos d'una altra manera.
Vale, cuando tú eres un niño, ¿vale?, y vas a la playa, haces tu vida normal, ¿dónde te sale el pelo rubito? Todo el contorno. Normalmente es más claro y la punta. ¿Vale? Pues las baby hair es una mecha que imita, por ejemplo, ese efecto. Tú puedes hacer una baby hair de contorno, luego llevar un color. No tienen que ser gordas, no tienen que ser unas mechas que te las tengas que hacer cada mes. Puede ser una mecha. Piensa que ya no viene la tendencia de hacerme la mecha ya cada 3-4 meses. No, viene la tendencia de que una balayage puede llegar a durar hasta un año. Que no hay que hacer siempre la misma tendencia de mechas, que tú cuando venga el cliente, o por lo menos yo creo que hay que proyectarlo así. Viene mi cliente después de hacerse unas balayas en 3 meses, ¿qué es lo que necesita ahora? ¿Ya lleva la punta rubia? ¿Para qué le voy a hacer más mecha? ¿Ya lleva el color que le gusta en la punta? ¿Para qué lo voy a tocar? Entonces voy a arreglar lo que ha crecido, solamente el crecimiento. La tendencia es a tope con cabello sano, a tope con cabello brillante, ¿vale? Y a tope con llegar al salón menos veces de las que a lo mejor uno quiere. Tú, el cliente tiene que venir a tener una experiencia, no a, qué rollo, ya me toca otra vez ponerme el color. Entonces, eso está cambiando en el mundo de la peluquería. Cada vez el profesional ofrece una experiencia más que tener que coger y teñirme. Entonces, hay que hacerle al cliente pues eso que necesita. Si en vez de venir 12 veces al año para teñir, se puede venir 11 o 10, pues hay que ofrecerle eso.
Crec que queden 2 minutets i hem de parlar de 2 coses. Primer, la freqüència de rentatge de cabells. Quan duim els cabells tenyits, se suposa que ens els podem rentar cada 2 dies? Hem de deixar passar més temps per no fer mal vestint? Com ho faríem, Alma?
Vale, si no tenemos ningún problema de cuero cabelludo, ninguna dermatitis, ni ningún tipo de problema, me puedo lavar el cabello cuando mi cabello necesite peinarse. Puedo estirar 3-4 días. Para cabellos teñidos, pues intentar no utilizar sulfatos agresivos. Bueno, es que sulfatos no tendría que utilizar nadie.
Claro.
Directamente. Hay que mirar qué es lo que me compro y cuál es el componente que lleva ese champú. Hay que mirar los componentes. El champú está fabricado para cuidar la piel del cuero cabelludo y tener un cuero cabelludo sano. No me tengo que comprar el champú por cómo tengo las puntas. Tengo que comprarme el champú por cómo tengo la piel. Y luego buscar la hidratación en el acondicionador o las mascarillas. Súper importante.
És que s'ha de fer un màster, per això hi ha perruqueres professionals, com és el teu cas, per donar-nos 4 consells. I llavors, crec que des de Grepels Pimem ja heu començat a organitzar cert tipus d'activitats i n'hi ha una molt interessant que m'ha fet molta gràcia, que mos comentaves a microtancar, que volia comentar amb tu, aquest de tijeras i vinos, que és ja com una reunió de perruquers, no per tallar els cabells, sinó per tastar vinos, m'imagino.
Bueno, pues fue una reunión, la hicimos el día 3 de noviembre en la sede de Pimem. La verdad es que fue una maravilla, nos juntamos más de 40 peluqueros, todo el mundo estaba invitado, es algo que Grepels está promoviendo, queremos hacer unión, queremos hacer equipo. Al final, el mensaje final es que somos compañeros, no somos competencia, y que el gremio de peluquería tiene que estar unido. Yo invito a todo el que nos esté escuchando que, por favor, nos busquen redes sociales, hay teléfonos, hay contactos, se pueden apuntar a la asociación. Hicimos tijeras y vino. Hicimos primero una charla de la nueva ley que va a entrar el 1 de julio del 2026 para la facturación electrónica en peluquerías. Y luego ya nos pusimos a hablar un poquito de todo lo que queremos. Acordaros que vamos a hacer un sello de calidad para peluquerías. Que la
ayudará
gente...
moltíssim.
Claro.
Perruqueries amb qualitat, defensar la professió.
Claro.
A l'hora de cercar una perruqueria que tingui aquesta llei.
Evitar intrusisme.
Perfecte, sí.
Bueno, y que la gente sepa que esa persona que está detrás del tocador tiene una formación, uh-huh. tiene una formación química, sabe lo que está trabajando, lo que está tocando, y bueno, yo creo que eso es muy valioso. Me gustaría que sepa la gente que nadie tiene que presentar una titulación oficial para abrir una peluquería, y eso no lo sabe nadie.
I des de PIMEM lluitau precisament per vetllar per els vostres sí. drets i per reconèixer aquesta professionalitat. Nosaltres sempre tenim els millors professionals i és veritat que, Alma, tu ets una d'elles que sempre ens visites, la nostra perruquera de capçalera. Cabells tenyits, sí, però en bones i en mans de bons professionals. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltíssimes gràcies, és un plaer.
Igualment. 11 i 29, uns consells tornen tot d'una.
IB3 Ràdio és informació. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fa implegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
A vegades en aquestes hores el que necessitem sobretot és riure. I avui tenim el plaer i l'honor de rebre un convidat que du més de 3 dècades demostrant que el riure també cura.
Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto.
¿Defecto? ¿Qué defecto?
Me sucede igual en Vigo que en Madrid.
No me digas.
No sé por qué cuando me pongo muy nervioso,
nervioso
me da un picor irresistible en la nariz.
Pero bueno.
Si en el colegio hay un examen importante,
un examen,
o por las notas me regañan...
Així és, avui celebrant dues coses d'allò més alegres. El Dia del Pallasso i els 31 anys de Sonrisa Mèdica, una entitat que omple els hospitals de Riaes, de màgia i també de tendresa.
I per parlar-ne tenim ja en connexió telefònica un d'aquests protagonistes d'aquesta història plena de nassos vermells i cors gegants és en Camil Casanovas. El coneixen com Naspirino, és pallasso i també actualment director artístic de la Sonrisa Mèdica. Bon dia, Camil, com estàs?
Molt bé, aquí escoltant-vos.
Hem de dir que fa 31 anys que vas començar a fer de pallasso per la Sonrisa Mèdica i a xarxes socials han vist una foto preciosa d'aquell moment de començament i una d'ara. I poden confirmar que el teu somriure és exactament el mateix, Camil.
Moltes gràcies. Sí, sí.
Com resumiries aquests 31 anys?
Perdona?
Com resumiries aquests 31 anys de feina fent de pallasso?
Miracle, jo què sé, loteria, no sé, és com un regal, És una cosa que m'ha donat la vida que per jo ha estat un regal.
I tu l'has donada a molt de malalts, també, no? Perquè visitant en els hospitals tota aquesta gent que ho passa malament també els has fet somriure. Deien que avui és el dia del Pallasso, te demanaria com ho celebres i no sé si, per exemple, avui a qualque d'aquests hospitals que visites hi ha berenar especial de nas vermell i sabates gegants i quin és el millor regal, ara que parlaves de regals, que pot rebre un pallasso en el seu dia? I no val dir un pastís en nata per tirar qualcú, eh?
No, si de cas que me'l tirin allò, el pastís de nata, que m'agrada molt. bé, mira, ara venc de fer una actuació a una escola amb un company, que també fem una mica de teatre, però jugant al pallasso, i ara a hora baixa m'aniré a una residència de gent gran a seguir fent la meva feina. I jo crec que el millor regal per a mi és treballar, seguir fent feina, seguir aportant alegria i diversió a tothom que puc.
I com recordes aquell primer moment o aquella primera vegada que te vas posar aquell nas vermell?
Ui, tenia un... la primera vegada que em vaig posar el nas vermell va ser molt divertit perquè estava en una companyia de teatre que feien teatre amateur, era molt jovenet, i llavors els formadors, que eren actors professionals, ens varen dir, avui treballarem al pallasso. I ens ho vam passar a pipa i va ser superdivertit. I me vaig enamorar. Aquell dia me vaig enamorar del pallasso.
Però no és fàcil ser pallasso, segur, Camil, perquè és una professió difícil i sobretot més difícil, si cal, quan tu intentes fer riure a persones que passen per moments difícils, perquè vosaltres m'imagino que també heu de fer certa teràpia personal, de no dur-vos tots aquests problemes a casa i intentar tirar cap endavant, però a la vegada deu ser molt gratificant, perquè sou capaços de treure un somriure en els moments més difícils, no? Quin sentiment més agradós?
No hi ha cap dia, cap, ni un, d'aquests 31 anys que dius, que no m'hagin donat les gràcies.
Oh.
Una senyora, una mare, inclús un infermer, un nin... Sempre, cada dia, algú m'ha donat les gràcies. A vegades no ha estat només una persona, n'han estat cinc. Però sempre, algú m'ha donat les gràcies. És una borrada, això.
Home, i tant.
Camil, jo te deia en el principi que havíem vist a xarxes socials una foto teva de fa 31 anys i una foto d'ara, no?, i que veiem que tenies el mateix somriure, però és que en aquella foto...
Però tenia el cabell negre en aquell
moment. Bé, sí, ara que xerraven de dins. Exacte. Però és que te volia dir que en aquella fotografia hi veiem una altra persona que també volen saludar, que és la Marta Prats, la inigualable estrellita vitaminas, que du també, ni més ni manco, que 31 anys fent brillar els passadissos dels hospitals amb el seu somriure contagiós. Marta, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
També te podem dir que, com en Camil, conserves el mateix somriure que fa 31 anys, eh? No sé com ho feis.
Espero que sí. La veritat és que és una feina molt agradosa, encara que de vegades és molt dura, però guanyo sempre aquest benestar i aquestes ganes de riure i de somriure.
Clar, i teniu qualque truc infal·lible, tots dos, quan teniu un mal dia, per fer riure. I llavors, quan veus que qualcú té un mal dia, també per fer-lo riure, perquè, clar, això ha de ser riar, ha de ser com molt complicat suscitar-la quan tu no estàs bé o quan la persona que tens a davant no és molt receptiva. No sé si ja amb aquests 31 anys de professió ja teniu, no sé si qualque truc o qualque estratagema que no falli mai, que dius, quan faig això, és impossible que ningú no rigui.
Bé, mira, funcionen molt bé sempre les coses molt primàries, perquè encara que són feina per adults també, que acompanyen molt els nens, o en aquest cas les residències, que són gent adulta, les primàries sempre funcionen. Un pet, un xoc, un equivocar-te, un quedar-te embambat. Nosaltres fem bàsicament amb improvisació.
Recursos,
Sí, sí, però jo... que, o sigui, quan més senzill sigui, no, Camil? Ara tu comptes el que tu trobes. Quan més senzill, més funciona.
Camil,
sí,
què anaves a dir?
Anava a dir que això és com una recepta d'un gran xef, que jo els meus secrets me'ls quedo per jo.
No. Disculpa.
Però és veritat el que diu la Marta. Vull dir, hi ha una cosa, un és pallasso per vocació. Si te fas pallasso per guanyar-te la vida, cerques un altre ofici, perquè és complicat guanyar-se la vida de pallasso. Llavors, és vocacional. I llavors tu tens un impuls innat que te surt de la panxa, de les entranyes, del cor, de tot tu, per fer riure. I això sempre ajuda. I el que diu la Marta, anant a les coses més senzilles, més bàsiques, intentar obrir la porta i fer-se un embull amb la porta i quedar darrere de la porta.
Sí, això que sempre funciona, aquests petits recursos. Jo, mira, sí. M'ha emocionat el que has dit abans, que no hi ha cap dia que no arribis a casa i que recordis que totes les persones que has fet riure, moltes t'han dit gràcies. Li vull demanar també a Marta si és això el que li ajuda a tirar cap endavant, no? Aquest sentiment d'agraïment per part de les persones a les que podeu fer feliços, oblidar-se dels seus problemes, malament sigui per uns minutets.
Clar, exacte. Estem així, quan tu vens a un hospital, tothom està fotut, no? No vendries. Llavors, poder transformar aquesta percepció, aquest sentir d'estar malament, poder transformar això en un moment, encara que estigui dins l'hospital, que tu puguis aportar una cosa diferent, que puguis posar atenció a algo que sigui divertit, que sigui positiu, que sigui tranquil, qualsevol cosa que te tregui dels estats en els que tu te trobes dins l'hospital. I clar, els nens són molt sensibles a tot això. Vull dir, igual que riuen molt fàcil, també ploren molt fàcil. I estan en aquests dos extrems, no? I sí, la veritat és que et dona una satisfacció molt gran poder fer aquesta transformació d'aquest ambient, encara que sigui per uns minuts, no? I l'obrer d'aquesta gent és increïble. Te puja l'autoestima a nivells estratosfèrics.
I si vols poguessin... donar un superpoder de pallasso a l'hospital, quin voldríeu? Quin seria el superpoder que triaríeu per fer màgia?
Bueno, fer màgia també, eh?
Sí, ara ja ho sabeu.
Estic amb en Pildorín. I que no t'ha saludat, també.
Ai, que estic veient... Posi una actuació en directe.
Escoltant de fons. Ho sentim una mica malament, Marta, justament.
Jo demanaria el superpoder que tenen els metges i les infermeres, que és curar.
Clar.
Curar. Sí. Que fent així amb els dits, així...
Ai, tant de bo.
No sé si s'ha sentit. Clac, curar. Això seria el superpoder. Dir, pom, està curau. Au.
Bé, curau el cor, el manco una micona, no? I donau conhort i alegria, que això també s'agraeix moltíssim.
Sí, nosaltres col·laborem en el procés terapèutic. Però els que curen de veres són els metges, les infermeres, el personal sanitari, que són meravellosos. I nosaltres aportem el nostre granet, que considerem que és important també, que ajuda.
I tant.
Importantíssim.
Però no hem d'oblidar que els que curen de veres són els professionals sanitaris.
I vos demanàvem això, d'aquest superpoder, perquè vos volíem plantejar, abans d'acomiadar-vos, un petit joc final express, si és que vos fa ganes participar-hi. Volia dir que les respostes poden ser d'una paraula o molt curtes, val? Així que, si vos sembla, mos ambientam i fem una mica aquest concurs ràpid. Vinga, Camil, el nas vermell és...
La màscara més petita del món.
Marta, el som més divertit que teniu cada dia és...
Perdona, no he sentit la pregunta.
El so més divertit que sentiu cada dia és...
El so?
El so.
El so, sonido.
Sí.
Perdona, és que te sent malament des del telèfon. Tirar-se un pet.
Un pet. També pot ser.
A vegades passa. Camil, si la felicitat tingués gust, de què tindria gust?
De pastís de nata. Estampada a la cara.
El vostre objecte imprescindible per treballar, per fer feina, Marta.
Perdona, és que t'ha fet molt malament. M'ha de repetir la pregunta més a poc a poc.
El vostre objecte imprescindible per fer feina.
Mira, tenim instruments musicals, bimbolles de sabó, petites titelles, ferretines... Tenim molts.
De tot.
Un tot sol no se pot dir.
I un record d'aquests 31 anys, tots dos, que mai voldríeu oblidar? Camil, tu primer.
La felicitat de la primera nina que va rebre els pallassos d'hospital.
I tu, Marta?
Jo no va dir el primer dia que vàrem poder aconseguir entrar amb les nòrcines vermelles dins d'un hospital.
Jo us dic una cosa, vosaltres feis feina com si fos el primer dia, perquè aquesta il·lusió que manteniu, el intentar donar il·lusió a les persones que ho estan passant malament, tot i que vosaltres també teniu els vostres dies, ho dèiem abans, eh? No és fàcil, i per aquesta raó nosaltres vos donem tot el nostre suport. Aniversari d'aquesta Sonrisa Mèdica, 31 anys, una entitat que omple els hospitals de rialles i de moltíssima màgia. Hem parlat amb dues d'aquestes persones que són el segell d'identitat d'aquesta empresa, d'aquesta associació. Marta, Camil, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a riure.
I a riure, exactament.
Salut i alegria.
I tant que sí, vosaltres ho feis, i ho feis molt bé. 11:43, amb la Sonrisa Mèdica, fem una petita aturada per publicitat i tornem tot d'una amb més propostes.
Adiós, don Pepito. Hola, don Pepito. ¿Pasó usted ya por casa? Dio usted a mi abuela. ¡Adiós, don Pepito!
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Ja sabeu que nosaltres som un programa en directe que va a algunes franges horàries per ràdio i televisió, altres per ràdio, i la sort que tenim és que a vegades tenim espectadors, espectadors en directe. I avui volen saludar els nins de l'Escola Jaume I de Palma que ens visiten. Des d'aquí li enviem una abraçada molt forta. Se troben aquí a l'estudi de realització amb els nostres companys i ens miren a través d'aquest vidre. I hem de dir que és molt agradable fer feina amb aquests espectadors de luxe. Així que una forta abraçada i besades en aquests alumnes que avui són protagonistes. Però sabeu que, a banda d'ells, tenim altres protagonistes, perquè avui és dimecres i parlam de les revistes del cor. Avui tenim el plaer i l'honor de precisament parlar d'unes revistes que venen molt, molt, molt sucoses. Parlam d'elles.
M'agrada, Marta Garau, que per tu sigui un plaer i un honor
tenir-me. Era un honor tenir els alumnes i he fet un joc de paraules.
Un mix. No, t'ha quedat com molt, t'ha quedat molt reial. Ho dic perquè ja ha anat beníssim, perquè avui les portades de les revistes del Cor tenen com a protagonista un monogràfic dedicat al rei Joan Carles I.
No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Ja n'hem parlat a primera hora, avui surt a la venda Reconciliació, el llibre de memòries del rei Joan Carles I, escrit, diguéssim, a quatre mans a la historiadora francesa Laurence Dupré. La publicitat, han de dir que ja fa setmanes que estan en sa carraca perquè aquest llibre sigui un èxit de vendes, ha vengut precedida per una entrevista que va concedir el rei la setmana passada a Le Figaro. També n'ha concedit una Paris Match, que és que reprodueix la revista Hola, ara la comentarem.
Que és aquesta que ha tingut tanta polèmica després, no?
Tot, per els... tot, tot Moltes n'han tingut de polèmica, estimada. I també Le Point, el setmanari francès, va publicar alguns extractes d'aquest llibre. Què diuen, entre d'altres coses, aquestes memòries? Anem a repassar les revistes, si vols, i en funció del que compten les revistes aniran comentant parts d'aquests llibres. Hola, escrites exclusiva, diu, la verdadera història de les memòries del rei Joan Carles contada per Laurence Dubré, que és la seva biògrafa. Diu, lo escribió con la intención de reconciliarse con su pasado, con su familia, con su país. A mi aquestes, a mi aquest titulars a mi m'agraden, perquè són com a regis. És a dir, després d'això només hi pot haver un punt i final. No ho trobes?
Tot i que llavors, per ventura, aconsegueix el efecte contrari. Perquè jo no sé si d'aquí aconseguirà jo el seu propòsit.
Estic amb la Joana, perquè ell ho vol fer a nivell personal per reconciliar-se, per netejar un poquet la seva imatge, però no sé tampoc si produirà tot el contrari.
I és més, Xisco, crec que això acabarà de tancar la possibilitat, la porta a la possibilitat de que pugui tornar a Espanya per morir aquí, en el seu país.
Tot i que és un home, segons recull la revista Hola, amb aquesta revista que va concedir a Paris Match, diu, nunca he dejado de servir a España y al pueblo español. Así me crió mi padre.
No creus que igual també el que se sent el monarca és molt tot sol? Perquè quan parla de Sofia...
Mira, m'agrada molt el que faig. És a dir, jo diré titulars, així com a contundents, i vosaltres no com a comentant. És que tu, que estan creant un moment de màgia radiofònica espectacular. Per tant, ho fem
així. I m'ha vengut el cap això, que no val, és el rei emèrit, però no deixa de ser un home major que no viu en el seu país i que a més se troba tot sol, amb certes malalties, i el que vol és un poc anar generant la seva tornada, que el cuidin, que tingui a prop a la gent que estima. A mi me sembla que van per aquí els tirs.
Sophie no tiene igual en mi vida y seguirá siendo así. Es una mujer excepcional y una reina extraordinaria.
Per això te deia que parla de la reina Sofia quan tots sabem la relació que existeix amb la reina Sofia.
Jo crec que quan Sophie, com ell diu, llegeixi aquest capítol dedicat a ella...
Dirà quina barra.
I llegeixi que està d'algú perquè na Sophie no l'ha visitat a Dubai, és que s'esclatarà de ser rials, pensa.
Sí, ben bé no ho ha dit així. Diu que ell es creu o sap que no l'ha anat a veure perquè no vol enfadar el seu fill, ha dit el rei emèrit, per evitar fotos i conflictes. T'he de dir que a mi aquestes memòries, sobretot en els capítols dedicats a la reina Sofia, me recorden una mica aquests homes que el que diria mo mare han estat un bala perduda, un baliga balaga, però que en el final de la seva existència necessiten el repòs del guerrer.
Totalment.
I ara se topen que no tenen a ningú en qui compartir aquest repòs, va, aquest repòs
del
guerrer.
Però un poc rabiós, també, perquè també ha hagut per tothom. O sigui, no només són bones crítiques cap a la seva família, no només són elogis, no, també queda clar, també aquestes memòries, qui li cau bé i qui no, eh?
Exactament. Si voleu, passem a la revista Setmana, així com la revista Hola s'ha enfocat...
No, perquè Hola no sol se critica en aquest aspecte, no se fica en aquests jardins.
I també me fa gràcia perquè, llevat de la revista Lectures, perquè tenen una Pilar Eyre, que sempre ha estat especialment crítica, ningú se centra en l'amistat del rei Joan Carles amb dona Letícia, la reina. És a dir, blanquejam una mica tot aquest tema, unes memòries, reconciliació, el rei vol tornar, és a dir, cadascú, és interessant veure la línia editorial de cada revista per entendre una mica com funciona aquestes revistes mateixes. En el cas d'Ola s'ha apuntat tanto de poder tenir l'exclusiva de l'entrevista en Laurence Dubré. En el cas de la revista Setmana ha volgut posar l'accent, ha incidit amb aquesta reconciliació del rei en dona Sofia. Diu, el rei Juan Carlos, com a titular de Setmana, pide perdón a la reina Sofia i diu, entre cometes, és una mujer excepcional, íntegra i bondadosa. També diu, la reina Sofia sempre ha demostrado ser una compañera comprensiva i solidària. Ella ocupa en mi vida el lugar más elevado que mi show.
Amo.
Després de fer Corina i el que li va regalar a Corina, si dona Sofia estava un lloc elevat...
La Corina sí que diu que va ser una equivocació.
Sí, ho ha dit. Diu que també Espanya no ha pogut tenir una reina més abnegada ni intachable, diu ell. Diu que tenemos caràcteres complementarios. Ella és més metòdica i jo més espontània, o sigui, com
però
en Campechano.
Me perdonareu, jo no sé el rei Joan Carles a qui vol... perdoneu-me l'expressió, en qui volen anar amb aquestes declaracions, perquè sembla que està parlant de la seva dona com si fos després ahir que s'haguessin topat en el menjador per comentar les revistes del cor. Però és de que tota fa manera, molts d'anys que no tenen que... una relació de matrimoni.
Sí, però jo crec que el gran esperit de reconciliació, és a dir, de reconciliar-se, és en dona Sofia, que diu: en muchos aspectos somos diferentes, pero compartimos el mismo sentido del deber, de la corona, del honor, de la amistad, de la devoción por nuestros hijos y nietos. Sí, jo crec que, en certa manera, el rei no deixa de ser persona, no? Com aquella secció d'Anna Maria Teresa Campos dedicada als polítics de natiu que de su senyoria és persona. I intentàvem veure una mica sa cara bé de tot això. Jo crec que ell, després de sa vida dissoluta que ha pogut dur o no, és a dir, ell, com aquella pel·lícula, que el cielo la juzgue, que el cel el jutgi, qui són jo per jutjar? Gran pel·lícula de Gent Tirni, per cert.
Clar, que al final
pensa... Recuperar-la, l'escena de l'escala, uf. És que la vaig veure fa un parell de setmanes i encara pell de gallina. Jo trobo que ell intenta disculpar-se, intenta ara demanar un perdó a través d'aquest llibre.
Que també podria ser que el telèfon. Però bé, aquesta és una altra qüestió, perdó.
Que també podria ser.
No, no, vull tornar al...
Veig que el rei, en Joan Amarot, el rei emèrit, no et sant de la teva devoció.
No, jo no dic que sigui ni sant ni de sant de la meva devoció. Simplement estic dient que crec que són unes memòries i unes declaracions que poden ser la seva veritat. Evidentment, jo no n'he que ell pensi que hagi viscut tot això, però que no fan cap bé ni en el seu fill, ni tampoc a la seva relació amb el seu país, ni... no ho sé.
Anem a la revista Lectures, perquè a Lectures on hem trobat més material, i què me queda, Marta Grau? Dos minuts. Ok, idò, Lectures, Napilar Ere diu: lo que no cuentan las memorias del rey, así hizo sufrir a Letizia, i parla d'humiliacions públiques que li va fer durant l'època que ella era princesa, perquè sabeu que dona Letizia allò que va demanar és que hi hagués una casa del príncep, i això al rei no li va agradar, perquè deia que ja era el rei, i que ell encara era jove, i que no tinguessin tanta pressa per que no tinguessin tanta comandera. I, segons diu Pilar Eire, el rei Joan Carles va ser encarregat d'escampar segons quin tipus de rumors maliciosos. Lo que vos deia a Lectures és on hi ha la frase que diu: don Juan Carlos ha lamentado amargamente que su mujer no haya viajado a Abu Dhabi en aquests anys, i diu: algo que achaca a que sospecho que no quiere enfadar a su hijo con quien siempre ha mantenido una relación muy estrecha. Dedica també paraules a Froilán. Diu que l'emèrit ha recordat que la separació dels seus pares i certa manca d'autoritat parental el varen dur una vida desordenada, diu el rei, i llavors m'ha fet molta gràcia que comparten momentos cotidianos en los que no faltan los consejos del abuelo al nieto. Le explico: hazte unos huevos fritos, están buenos y son fáciles. Paraules del rei Joan Carles, perquè això són còmetes.
Ell ha fet molt d'ous fregits.
No olvides echar un chorrito de aceite de oliva cuando calientes la sartén. Ha relatado el rei.
Toma ja.
És a dir, el rei fa bons ous estrellats. Ara estic esperant que surtin a Bàrbara Rey com a reina de sa cuina per explicar una
amb
mica
aquest xorrito d'aceite,
com són els ous estrellats del rei Joan Carles.
Amb aquest consell de xorrito d'aceite, més que un ou estrellat, segurament li volia dir que se fes un ou a la planxa. Per aventura n'ha fet pot d'ous fregits.
Ai, no havia entrat en aquest detall, perquè sí, amb un xorrat es verà que no se fa un ou estrellat ni molt manco.
Bé,
en tot cas, no debatrem sobre si li agraden a la planxa o fregits.
Vos dic una cosa, perquè avui he comprovat que sou les típiques que no vos va bé res.
No és vera i ho saps. Saps el que me va bé, jo? Saps el que me va bé?
Que jutgi Balears. Normal, perquè és una professional meravellosa. Quan no te vagi bé és que és per tancar-te a la presó, a la càrcel.
Parlem d'esports. Què és el que tenim avui per plantejar en actualitat esportiva? Magda Estelric, bon dia.
Bon dia, Ida. Mira, avui entendrem en Toni Fuster des de Sant Elm, des del Mai Gran, perquè hi ha l'escenari que ha escollit el Mallorca per fer-se la foto oficial de la temporada 2025-2026. Volen ser-hi per veure amb quines cares arriba la plantilla, com viu també, quin ambient detectam, no?, entre el cos tècnic, entre els jugadors, també en la part institucional, i a veure si poden sentir algun protagonista, que és important aquest dia, saber com se viu també des de dins el club. Avui ara baixa celebra a Eivissa un partit benèfic en benefici per recaptar fons pels efectes de Sadana que varen afectar a Eivissa a final de setembre. És un partit entre l'Eau d'Eivissa i la selecció balear. Parlarem amb el president de la Federació Balear. I avui també parlarem amb Marco Justo, que és entrenador entrenador del Palmer Bàsquet, l'equip de primera federació, que ahir va presentar-se de dimissió després de 5 derrotes en aquest inici, i volem saber com s'acomiada i com ha viscut aquests darrers moments l'entrenador del Palmer.
Ampliem la informació en només una hora. També connectem amb a Menorca per demanar-li a Clara i Mami quins són els continguts del programa El Dia. Bon dia.
Bon dia. Avui parlarem i centrarem part del programa Ratllada, l'avantprojecte de la llei agrària del govern balear. Totes les associacions agràries de Menorca hi donen suport. Escoltarem la veu de Grame, de Unió de Pagesos, i també conversarem amb el president de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, el senyor Marcelino Hernández. Després descobrirem els detalls de la nova edició del programa Tas de Cultura que organitza l'Ajuntament de Ciutadella per aquest mes de bon novembre. Ho farem amb la regidora de Cultura, Ana Maria Jesús Bagú. És dimecres, per tant, tenim la nostra habitual secció de comerços emblemàtics. Entrarem a descobrir la història de la peixateria de Sant Lluís.
Història segur ben interessant quan es tracta de comerços amb història. I a Eivissa i Formentera, Laura Tur.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui tenim diferents assumptes d'actualitat molt recent, com per exemple la visita de l'expedició eivissenca a la World Travel Market. Parlarem amb en Juan Miguel Costa, el director insular de promoció turística, de quins són els objectius d'aquesta delegació eivissenca en aquesta importantíssima fira de turisme. Però després viatjarem al passat, perquè s'han fet unes troballes extraordinàries a una excavació d'unes obres d'una obra pública a la ciutat d'Eivissa, i parlarem d'algunes d'aquestes troballes amb l'arqueòloga Glenda Graziani, i completarem el programa sortint al carrer, com fem tots els dimecres, per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya Ana Nieves García Galvez. Tot això, Marta.
Gràcies, companya. I acabam amb el Dia Mallorca, Jaume Noguera.
I mira, començarem parlant de refugis climàtics. T'has fixat que tots els patis de totes les escoles d'Espanya no hi ha una sola ombra?
Talment,
però de tota la vida. De tota la vida. Se tracta de crear refugis climàtics. Parlarem amb Cristina Llorente, que és arquitecta. També del supercomputador de les Illes Balears, que estarà operatiu el mes de juny. Parlarem de parelles culturals en el Museu de Manacor, de mobilitat a Palma, i també de les despeses formiga amb la Maria Antònia Esquines, de la seva secció Mallorca Jove. Això de comprar online...
No te dones compte roba, i gastes un munt.
Jo, eines, accessoris...
Cafès, per aquí, per allà...
Doiets,
que no necessitem.
Sí.
Punt i final en aquest programa. Tornem demà a les 9. Que passeu un bon dimecres. Sí.